Us hem explicat només començar el programa la mortalitat a les ciutats més poblades de l'àrea metropolitana de Barcelona, que justament és on es concentra una tercera part de la població catalana, va augmentar més d'un 30% com a conseqüència de la pandèmia només l'any 2020. Són dades que ja estan consolidades, que ha fet públiques, de fet, també, i que recull l'IDESCAT. La mitjana catalana estava per sobre del 23%, gairebé un 24%. És veritat també que gràcies a la vacunació la mortalitat per Covid-19 ha caigut en picat. A aquesta hora en volem parlar de tot plegat amb el Daniel López Codina, que és investigador del grup Biocoms de la Universitat Politècnica de Catalunya, que també ha fet un estudi sobre mortalitat en temps de coronavirus. Professor, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al matí a Ràdio Estel. Des d'un punt de vista de la mortalitat d'aquesta pandèmia a casa nostra, quina seria la factura que ens deixa la Covid-19?
Bé, des de la Guerra Civil, per dir-ho així, no havíem tingut una situació semblant. La mortalitat ha estat realment molt elevada, encara segueix sent elevada, però sí, el que és veritat és que el març del 2020 van ser autènticament terrorífics.
Estàvem parlant d'aquestes xifres, van ballar molt les xifres, evidentment, durant la pandèmia, no? per les dificultats intrínseques i evidents per saber exactament qui estava morint de Covid o no. Ara, amb el pas del temps, doncs, les dades es van consolidant. Jo feia referència a aquestes dades, per exemple, en referència al 2020, ja consolidades, no? i que són consultables a través de l'IDESCAT. Clar, hi ha algunes xifres com aquest augment de mortalitat d'un 30% a l'àrea metropolitana de Barcelona. Encara és més palmari quan ho mires més a més i t'adones, o setmana a setmana, no? I t'adones que són aquelles setmanes 14, 15, 16, és a dir, més de març, abril, que es van viure situacions realment dramàtiques, no?
Realment, quan ho estàvem vivint, o quan ho estem vivint, diguem-ne, sobre la marxa, és molt difícil fer una valoració i cal esperar a poder-ho veure des de lluny, perquè tenim morts per Covid, o tenim morts d'altres qüestions però que tenien Covid, o tenim morts que poden ser causades perquè en aquells moments la sanitària tenia realment moltes dificultats. Per tant, és molt difícil sobre la marxa veure què és el que està passant realment. Ara que ho estem veient en perspectiva, i també no només a nivell català, sinó a nivell europeu, en comparar la mortalitat amb la mortalitat mitjana dels anys anteriors, és quan es considera, sense cap mena de dubte, que la mortalitat del 2020 i del 2021 realment van ser superiors a les que tocaven en aquells moments.
En aquells moments hi havia molta discussió, vostè ho recordarà, sobre quina era la realitat, no? Perquè l'OMS, per poder fer la quantificació de la mortalitat de la pandèmia a tot el món, demanava, i així ho va complir Espanya, que només s'incloguessin a les llistes de morts les persones a qui s'havia pogut fer un test PCR. Era un moment en què poder fer testos era molt complicat, en què pràcticament no n'hi havia per tothom. Vista en perspectiva, en aquell moment tenia sentit aquella discussió i aquella manera de comptabilitzar els morts?
Bé, en aquells moments calia tenir una informació el millor possible i fer un esforç per poder comparar la mortalitat de diferents països. Aquest era un intent de fer-ho comparable, Tot i així, realment era molt difícil. Hi havia països que, diguem-ne, notificaven moltes més morts que altres perquè en feien un seguiment molt millor. Realment, l'única manera de fer-ho és a partir de la comparació de la mortalitat ara d'aquests anys amb els anys anteriors. Tot i així, a molts països, com que no hi ha un bon registre de mortalitat, ni això és possible.
Hi ha algunes dades. Avui nosaltres expliquem... Digui, perdoni.
No, dic que hem de ser conscients que realment la pandèmia ha estat veritablement terrorífica a nivell de mortalitat. De fet, hem vist un descens de l'esperança de vida, cosa que no veiem, evidentment, des de fa molts i moltes dècades.
Hi ha hagut tantes morts que fins i tot l'estadística diu que ara de mitjana vivim menys, no?
Sí, això és una disminució de l'esperança de vida, efectivament, és el que hem viscut.
Clar, quan ens fixàvem, per exemple, en aquestes dades del 2020, que l'estem parlant de 2020, mes de març arriba la pandèmia amb la força que ho fa, confinament, etc., i sobretot el mes d'abril, no? Doncs tenim aquells pics final del mes de març, principis del mes d'abril, amb aquella mortalitat en què cada setmana morien 3.000 i 4.000 persones a Catalunya, que són xifres que no s'havien vist mai, si més no, com deia vostè, des de la Guerra Civil i que es van tornar a viure. Però clar, si un es fixa, professor, en el mapa, resulta que l'àrea metropolitana de Barcelona va ser realment un aglutinador d'aquesta mortalitat, no? I es produeixen fenòmens curiosos, que és veure com poblacions que poden tenir una quantitat d'habitants molt semblants, si estan a prop de Barcelona, la mortalitat que tenien era molt més alta que no pas si estaven més allunyades de l'àrea metropolitana.
Bé, aquí van jugar dos factors. D'una banda, diguem-ne, la densitat de residències d'avis, que va ser un dels llocs on, de fet, van ser autèntiques, diguem-ne, batalles campals per poder sobreviure. I d'altra banda, el fet de que més densitat també va facilitar la propagació del virus i era més difícil frenar-lo. Els dos factors són els que ens expliquen que tinguem diferències locals importants en mortalitat, i això a l'àrea metropolitana i fora de l'àrea metropolitana. Fora de l'àrea metropolitana, en localitats petites, la localitat que té una residència d'avis i el virus va entrar a la residència, i la localitat on el virus no va entrar a la residència en aquells moments, la diferència de mortalitat és brutal entre un i l'altre.
Això pot explicar, per exemple, si algú entra a l'IDESCAT i consulta aquestes dades, que vegi comarques com el Pallars Jussà, no?, marcades amb el color més intens possible pel que fa a aquesta taxa de mortalitat en relació a la població que té, i segurament s'entén, per exemple, en aquest cas, perquè hi ha la residència Fiella de Tremp, no?, que va tenir el brot que va tenir i que s'acaba traslladant, diguem-ne, en aquests mapes que es poden consultar, no?, que es veuen incidències molt, molt, molt elevades, que són brutals i que poden ser fruit d'algun brot en centres residencials.
En aquells moments hi havia un factor aleatori, que era l'entrada del virus, perquè de fet encara no es tenia un control ni clar ni claredat sobre la forma d'actuar, i això va fer que algunes residències que van ser pioneres en fer front al virus són les que es van veure molt, molt afectades, enormement afectades, malgrat que fessin un esforç molt gran els seus treballadors per intentar frenar-ho. I en canvi, si l'atzar feia que en una altra residència els primers moments no entrés el virus i després ja es prenguessin mesures per intentar evitar-ho, doncs la mortalitat en aquells llocs realment no tenia res a veure amb les altres.
En aquest sentit, vosaltres evidentment heu fet tot el seguiment des del Biocoms de tota la pandèmia. Ho heu fet també a partir del moment en què entra la vacunació. En aquest sentit, la vacunació va ser un punt d'inflexió, o ha estat un punt d'inflexió afortunadament descomunal, no?, en relació a la mortalitat de la Covid?
Sí, la vacunació, quan va començar, com que vam començar amb la gent més gran, va significar una disminució ràpida, molt ràpida, del nivell de mortalitat, no només aquí, sinó a tota Europa. Quan la vacunació va arribar a un 20% de la població, que de fet això ja cobria la major part de persones més susceptibles, la mortalitat ja havia caigut enormement. Mostra clara que la vacunació, malgrat la molta discussió que té, ha estat la millor eina que tenim per fer-hi front. I fins i tot avui en dia encara la diferència entre països on la vacunació és alta i la vacunació és baixa a nivell de mortalitat és enorme. Per tant, si encara no s'ha vacunat algú, que ho faci, i els que puguin vacunar-se de la tercera dosi, sisplau, que ho facin ara, perquè de fet retorna la protecció inicial que ens calen en aquests moments a tots.
Aquesta segurament és una de les grans avantatges de les dades, més enllà de la discussió que puguem tenir-hi en el moment en què les anem recollint, no? Com feia referència, per exemple, a la manera que teníem de comptabilitzar o no oficialment les morts per coronavirus, és aquesta, no? Que amb el pas del temps i amb les dades consolidades un veu quina és la realitat, i en aquest sentit la vacunació queda absolutament recolzada, no?, per les dades en aquest sentit. Per cert, que pel que fa a variants, professor, clar, vam començar amb aquesta variant original de Wuhan, que és de fet la que fa aquest gran pic al qual estem fent referència de mortalitat al 2020, però la variant britànica segurament és la més mortífera, no?, que hi ha hagut d'elles, més enllà d'aquest pic tan brutal del 2020, vist en el temps.
Ser mortífera o no depèn de moltes circumstàncies, evidentment depèn de la gravetat que provoca en els afectats, però també depèn del grau de vacunació en aquell moment o del grau de la protecció que tingui la població, també per haver repassat anteriorment la malaltia, i per tant és difícil comparar entre variants. El que sí que tenim clar en aquests moments és que la variant Delta, que és la que acabem de patir fa poc, realment era molt ràpida propagant-se, ja pensàvem que era difícil que una variant no es pogués propagar més ràpidament, i alhora també provocava molts casos greus. Per tant, probablement la pitjor de les variants ha estat la Delta, tot i que sortosament ens va replegar ja en un moment on la vacunació era molt elevada. La variant Omicron es propaga encara més ràpidament que la Delta. Pensàvem que era molt difícil, però encara ho fa més ràpidament que la Delta. Provoca molts menys casos greus, entre un 60 i un 80% menys de casos greus. Però, esclar, si tinc molts casos, encara que el percentatge sigui petit, el resultat també és negatiu. I realment, en aquests moments, encara tenim una mortalitat prou elevada. Per tant, encara no és per, diguem-ne, per pensar en el final. Al final arribarà, però encara ens falten setmanes.
Ah, jo estic ara, per exemple, tinc obert aquí a l'ordinador el visor de govern obert sobre la mortalitat a Catalunya, no? I veiem total de defuncions de l'any 2020, 77.540, la mitjana diària de defuncions. Estem encara a dia d'avui a una mitjana de 183, evidentment, de persones al dia. Evidentment, la mitjana doncs va influenciada per tota la trajectòria d'aquesta pandèmia. Estem parlant d'una mortalitat, professor, que pel que veig afecta d'una manera pràcticament a parts iguals entre homes i dones, però sí que ha estat especialment dura entre les persones més grans.
Efectivament, la mortalitat ha crescut exponencialment amb l'edat, per dir-ho així. A partir de 60 anys, a mesura que la gent es fa més gran, la probabilitat de tenir problemes greus i de morir creix molt i molt ràpidament.
Avui llegim a molts mitjans de comunicació que recullen l'entrevista que ahir France Press, l'agència de notícies francesa, li feia una entrevista a Hans Kluge, el director de l'OMS a Europa, que feia aquesta referència en quant a Omicron, no deia quan aquesta pandèmia, quan aquesta onada que vivim ara comenci a anar a la baixa, segurament vindrà un temps llarg d'estabilitat i de tranquil·litat i potser quan torni la Covid a partir de la pròxima tardor, potser, deia Kluge, ja no haurem de parlar d'una pandèmia. Vist des de les dades i del tècnic que és vostè, comparteix aquest optimisme?
Quan aconseguim baix les incidències causades per la variant Omicron, puguem tenir unes setmanes o uns mesos de tranquil·litat. Més enllà, de fet, és un interrogant gran el que tenim, perquè de fet ens ha donat massa sorpreses i esperem que no ens en doni més, però no és gens inversemblant, clarament, que hàgim arribat a un valor en què de persones que han compartit, diguem-ne, el contacte amb el virus ja sigui molt gran i, per tant, realment es pugui convertir en una malaltia endèmica. És probable que això no sigui, diguem-ne, una realitat immediata, és a dir, que tinguem, o, diguem-ne, lleugeres onades, que sí que esperem clarament és que si tenim noves onades, a no ser que sigui una variant nova que ens causi problemes nous, doncs cada cop siguin menors.
És precipitat començar a parlar ara ja de parlar de la Covid com una grip o intentar tractar-la d'aquesta manera o plantejar-nos, com feia el conseller divendres passat, no? Si ja a partir d'aquesta primavera les coses les haurem de començar a fer diferents, toca, veient el que està passant a dia d'avui, crec que ara li dic de memòria, però em sembla que estem a 2.700 i escaig malalts, persones ingressades als hospitals catalans, i en són 506 o 507 els que ja estan a l'UCI. Amb aquestes dades i amb la incidència actual, ja toca començar a parlar i a pensar en gripalitzar la Covid?
Jo sincerament crec que a nivell social no n'hem de parlar encara, perquè és, diguem-ne, donar esperances de que les coses s'acaben molt aviat a nivell de població. I cal ser pacients, estem a dalt de tot. Jo comparo la situació com si estiguéssim caminant per dalt d'una carena, amb la incidència molt alta, i per tant no estem encara de baixada clara i no sabem realment quant temps ens falta.
Fa molts dies que parlem, no?, d'aquest pic de la sisena onada. No sé si l'intuïu, no l'intuïu, o estem allà, o estem aquí dalt i no sabem quant temps hi estarem.
Estem a dalt, no sabem realment si les dades que tenim reflecteixen la realitat, perquè segurament se'ns estan escapant molts casos, però el que sí que és cert és que amb aquesta incidència tan alta arribarem a un moment on començarem a baixar i potser quan comencem a baixar baixem ràpidament. Però ara el que els models ens preveuen és, diguem-ne, una estabilitat o un descens progressiu però més lent a les properes setmanes. Però el que sí que és cert és que arribarem a baix i cal pensar com anirem actuant posteriorment. Però probablement és una qüestió més que hauria de ser de discussió tècnica que no que de discussió pública. El que és veritat és que quan anem millorant haurem d'anar reduint mesures, està clar, i finalment haurem de passar d'intentar controlar l'epidèmia cas per cas, per exemple, controlar-ho amb un grup, diguem-ne, que ens serveixi d'observació.
En tot cas, no estem en un punt encara per començar a pensar o a parlar en rebaixar restriccions?
No, ni molt menys. No. Tenim més de 500 llits d'UCI ocupat, tenim una alta mortalitat, tenim el nombre de casos diaris que hem tingut mai. No, com hem de parlar de deixar restriccions ara? Cal esperar a que realment les coses millorin substancialment.
Ho dic perquè el govern, entre les coses que ha decidit canviar, i ho va fer la setmana passada, és que a partir d'ara vol revisar les restriccions no cada 15 dies, sinó cada setmana. I avui, per exemple, en principi, està previst que el comitè d'experts assessor li lliuri al govern un informe sobre què fer o deixar de fer amb el passaport Covid.
De fet, les restriccions sempre tenen dos efectes. Un serien els efectes epidemiològics, els altres són els efectes socials i econòmics, i entenem que els responsables de fixar-les o treure-les han de tenir en consideració els dos factors. Per tant, per nosaltres, molt de respecte al que facin, però realment crec que caldria mantenir-les durant un temps fins que realment no hi hagi una millora clara. Si es pot és canviar els protocols, diguem-ne, de gestió, els protocols d'observació, però el que hem de procurar és mantenir el mínim possible les interaccions entre persones.
Si tenim més o menys comprovat que les persones vacunades també es contagien amb Omicron, quin sentit té continuar demanant el passaport Covid? Perquè, clar, la idea del passaport Covid, com a mínim quan ho vam explicar, perquè així ens ho explicaven quan es va començar a fer servir, era garantir que aquelles persones havien estat vacunades i amb la variant Delta era relativament complicat que hi hagués una reinfecció i, per tant, en principi es generava un espai relativament segur si totes les persones que estaven a l'interior acreditaven que estaven vacunades. Amb Omicron això ja no és tan així. Aleshores, quina utilitat té avui el passaport Covid?
Bueno, el primer que cal dir és que les persones vacunades també es poden infectar, però la probabilitat de ser infectades és inferior a les persones no vacunades. I això, en col·lectius particulars, quan pots observar i analitzar dades, ho constates. Per tant, no, és que no és ni blanc ni és negre, Té la seva escala de colors o la seva escala de grisos. El fet de que, diguem, afavorim que les persones vacunades puguin tenir més facilitats de contacte que les no vacunades segueix tenint la mateixa raó que abans, tot i que sabem, som conscients que efectivament un percentatge de les persones vacunades també es pot infectar.
Professor, un plaer escoltar-lo com sempre. Gràcies per la feina que heu fet i per l'esforç didàctic que manteniu al llarg de tota aquesta pandèmia des de la vostra unitat.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Una abraçada ben forta. Passa un minut del punt de les 9 del matí. Farem una pausa per la publicitat i en tornar obrirem el temps de tertúlia. Aquest matí amb la Montserrat d'Embrera, amb el Xavi Barrena i amb el Roger Pidà Cabanyes.
Ràdio Estel.